P3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 5 de novembre, en què destaca que el Parlament ha rebutjat la proposició de llei de Vox per fer vehicular el castellà a l'educació. La seva proposta incloïa la derogació d'11 apartats de la llei d'educació i canvis en la llei de normalització lingüística, cosa que ha fet que els vots en contra de l'esquerra s'hi sumassin els del Partit Popular. La seva portaveu, Marga Duran, considera que la norma vulnerava els principis fonamentals del sistema educatiu, mentre que Sergio Rodríguez, de Vox, acusa els populars de deslleialtat.
Aquestes línies vermelles no són capritxos. Són conviccions de fons, construïdes al llarg dels anys.
Dígame usted cómo un niño, un padre en esta comunidad puede acceder a una parte de la educación. Una parte de la educación en castellano.
El PP ja ha presentat aquesta setmana una altra iniciativa perquè el català i el castellà siguin tots dos vehiculars, però sense tocar altres normes, cosa que Vox considera que no tindrà efectes reals. El PSOE acusa el govern d'emprar la llengua com a moneda de canvi i Més per Mallorca lamenta que els esforços no es destinin a millorar el sistema educatiu. Tot d'una, n'ampliem la informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. Perquè estem pendents un dia més de Londres, avui és el segon dia de la World Travel Market. Allà la presidenta de l'associació, el president de l'Associació d'Agències de Viatge Britàniques, ha admès que el canvi climàtic condiciona la venguda de turistes a les Balears durant els mesos de més calor de l'estiu.
Sim Tipton diu que també hi contribueix el fet que fora de temporada alta els preus són més baixos. Això mentre que el govern defensa que el camí cap a la concentració turística es consolida perquè enguany l'arribada de visitants ha pujat només un 0,8% al juliol i un 1,5% a l'agost.
Les persones registrades a l'atur a les Balears han baixat un 6% a l'octubre, si ho comparam amb just fa un any.
Hi ha gairebé 27.700 persones inscrites, 1.800 menys que l'octubre de 2024. Els sindicats lamenten que encara hi ha una marcada estacionalitat. En canvi, els empresaris diuen que el desè mes de l'any ja forma part de la temporada alta turística.
L'exsecretari general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha de declarar avui en el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Ahir ho va fer l'empresari i parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Alberto González Amador.
Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente.
Qui va lamentar les conseqüències que va patir per la filtració de la qual s'acusa el fiscal general.
Una filtració del correu electrònic en què l'advocat de l'empresari oferia un pacte a la fiscalia a canvi de reconèixer dos delictes fiscals.
I la Policia Nacional ha detingut un home a Manacor per amenaçar de mort i tallar l'aigua d'un infrahabitatge al seu inquilí.
Els agents l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte de coaccions i amenaces. Es tracta del mateix home a qui el govern va obrir un expedient sancionador després de detectar l'existència d'11 infrahabitatges en un assentament de barraques.
I avui comença a Eivissa l'11 Congrés Nacional i el 15 d'Iberoamèrica de l'Alzheimer. En parlarem amb el director científic de la Fundació Cien i un dels portaveus de l'esdeveniment, Pasqual Sánchez Juan. Serà a les 8:30, però abans hem d'actualitzar-vos quina és la situació a les carreteres. Connectam amb la DGT, Marc Riutort. Bon dia.
Hola, bon dia. Pues ara mateix hi ha bastant moviment a la via de cintura, sobretot en sentit cap a l'aeroport, des de la zona de Son Castelló fins a l'enllaç amb la carretera de Manacor. En sentit contrari, cap a Andratx, també hi ha un poc de trànsit lent per la zona dels Cimacs i Son Hugo. Per la carretera de Solla, circulació densa a l'altura de Son Espases i a l'altura de Manacor, bastant a cua als accessos de Son Ferriol i Son Malferit. A l'autopista de Inca també hi ha retencions entre Consell i Santa Maria del Camí. Per tant, molta precaució a tots aquests punts. Això tot per ara. Bon dia.
Precaució i paciència, per tant, si esteu ara en aquestes carreteres. I pel que fa als esports, Marco Justo deixa la banqueta del Palmer Bàsquet. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El tècnic va presentar ahir la seva dimissió, se'n va per voluntat pròpia i el club, després d'intentar que quedàs, ha hagut d'acceptar la seva sortida. L'equip mallorquí es coé en 5 derrotes en els 5 partits de Lliga disputats. En futbol a la Champions, derrota del Madrid a Anfield contra el Liverpool per 1-0 i victòria de l'Atlètic de Madrid per 3-1 contra el Sant Julià belga. i el Transmap Eivissa comença avui el seu camí a la Copa del Rei d'handbol. Els pitiusos rebran a Sa Blanquedona el Burgos, equip també de la Divisió de Plata. El partit es disputarà a les 8 del vespre i qui guanyi tindrà premi. A la segona ronda s'enfrontarà a un conjunt de la Primera Nacional.
I ara recordem quina és la previsió meteorològica per aquest dimecres. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui ens espera una jornada molt assolellada, amb permís de qualque núvol baix, això sí, molt poca cosa. El vent, pel seu costat, bufarà entre fluix i moderat, i ho farà de xaloc. Això farà que la costa més exposada, entre el sud i l'est de cada una de les illes, la situació marítima sigui un poquet més moguda, marcada per la maror, mentre que cap al nord i l'oest de les illes sí que tindrem un panorama marítim bastant més tranquil. Tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà una petita pujada respecte d'ahir, un augment d'entre 1 i 2 graus aproximadament, esperant que la màxima d'aquesta jornada giri entre els 23 i els 25 graus aproximadament. Això sí, amb vista demà, sí que notarem més canvis i tornarà la inestabilitat. Durant la primera meitat de la següent jornada, tornarem a tenir precipitacions que allà on descarreguin ho podran fer de forma moderada. Això sí, a partir del cap vespre, el panorama començarà a tranquil·litzar-se. Ara mateix tenim a les Pitiuses 16 graus a Sant Josep i 18 a Sant Francesc. A Mallorca, 15 graus a Son Cervera, 16 a Santa Eugènia i 18 a Banyalbufar. I a Menorca, 16 graus a Ferreries i de 9 a Es Castell.
Així estan les coses quan són les 8 i 6 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Parlament ha rebutjat, amb el vot en contra del PP i de tots els grups d'esquerres, la presa en consideració de la proposició de llei de Vox per introduir la vehicularitat del castellà a l'educació. Els de Santiago Abascal han acusat els populars de deslleialtat i de joc brut després de presentar una iniciativa per modificar la llei d'educació perquè el castellà i el català siguin llengües vehiculars a l'ensenyament.
El diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha qualificat la proposta del PP com un gest de cara a la galeria. Vox plantejava la derogació d'11 apartats de la llei d'educació i dels preceptes de la llei de normalització que contradiguin aquests canvis, a més de qüestionar l'autonomia dels centres.
Si no modificamos el decreto de mínimos y no metemos mano a la sacrosanta autonomía de los centros, dígame usted cómo un niño, un padre en esta comunidad puede acceder a una parte de la educación. Una parte de la educación en castellano.
La portaveu adjunta del PP, Margà Duran, ha dit que no poden donar suport a una iniciativa que col·lideix, asseguren, amb els pilars fonamentals del sistema educatiu. Ha incidit en el fet que, per als populars, l'Estatut d'Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística, el Decret de Mínims i l'autonomia de centre són normatives que considera intocables.
Aquestes línies vermelles no són capritxos. Són conviccions de fons, construïdes al llarg dels anys, en diàleg, consens i respecte institucional. Perquè l'educació no pot ser una eina per dividir, ni la llengua una bandera per enfrontar.
Pel que fa als grups d'esquerres, la diputada del PSOE, Amanda Fernández, ha criticat que la llengua ha estat moneda de canvi en les negociacions entre PP i Vox durant aquesta legislatura, mentre la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha dit que la iniciativa presentada pels d'Abascal no és per millorar el sistema educatiu, sinó que és una ofensiva política contra el català i la cohesió social.
El que defensa Vox ho coneixen de sobres. El problema és el que accepta el Partit Popular, que se posa les mans al cap en les barbaritats de Vox, però després, en silenci, duen endavant mesures que estan desprotegint la llengua pròpia.
I companys del Partit Popular, vos ho he de dir amb tota claretat. No basta dir que hi votareu en contra. Heu de demostrar que no vendreu la llengua a una votació futura.
Al matí va haver sessió de control al govern sense presència de la presidenta Margà Proens, que era a la Fira Turística de Londres, en un dia en què hi va haver moltes referències a política estatal, tant per la gestió de la Dana de València com pel cas Coldo. Un d'aquests moments va ser quan la socialista Pilar Costa li retreia al conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, la falta de construcció de pisos socials.
Deixi d'al·ludir responsabilitats i culpant sempre en els altres, en els que han governat. Perquè tot això, per cert, ho hem sentit fa poques hores i no els ha funcionat gaire bé. O sigui, que no se faci vostè un mazón.
Yo no sé si nosotros vamos o no como un Ferrari. Lo que sí sé es que vamos mejor que el Peugeot de su amado líder que conducía junto con el acompañado del maravilloso tridente Koldo Ábalos y Santos Cerdán.
Els moments més polèmics han estat a les preguntes de l'oposició al conseller d'Agricultura, Joan Simonet. El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, l'ha acusat d'imposar la nova llei agrària.
Vostè qui es pensa que és per imposar el seu model a Menorca? Sí, per imposar. Sí, per imposar, perquè vostè, per començar, aquest avantprojecte de llei és contrari a l'Estatut d'Autonomia, perquè no respecta les competències dels consells insulars.
No ets la meva llei, ets la llei del sector. Com bé, que ho llegeixi amb calma i deteniment i miris manifest on ja són totes les entitats professionals agraris de Balears que demanen lo mateix.
Marc Pons, del PSOE, li ha arribat a dir a Simonet que amb la llei agrària és el nou conseller de Turisme. Són les 8:10, avui és el tercer dia de judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets. Avui és el torn de l'exsecretari general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, i la número 2 de la formació regional, Pilar Sánchez Acera. Declaren en qualitat de testimonis davant del Tribunal Suprem, això quan ahir l'empresari Alberto González Amador va declarar.
Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente.
La parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va acusar el representant del Ministeri Fiscal d'haver-lo matat públicament i denuncia que no hi va haver presumpció d'innocència. Assegura, a més, que aquesta situació li ha destrossat la vida.
O me voy de España o me suicido, porque o sea, el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo.
De todas formas, yo sí, no le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado.
Recordem que el judici pretén aclarir si García Ortiz va filtrar el correu en què l'advocat de l'empresari oferia un pacte a la Fiscalia a canvi que el seu representant reconegués dos delictes fiscals. Durant la segona jornada també ha declarat Miguel Ángel Rodríguez, que és el cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
El periodista va fer una publicació a les xarxes socials afirmant que havia estat el Ministeri Públic qui havia ofert un pacte a González Amador i no al revés. Davant el Suprem, Rodríguez ha admès que va propagar aquest rumor i ha defensat que es va veure obligat a filtrar a la premsa el contingut del correu del fiscal Julián Salto, que ratificava que el pacte encara estava obert. Tot això ha dit per desmentir que la iniciativa d'arribar a un acord havia sortit de González Amador, tal com s'havia publicat en alguns mitjans de comunicació. Durant el judici també li han demanat que per què va dir que el pacte amb fiscalia s'havia aturat per ordres de dalt, fent referència al fiscal general.
Si todavía no se ha llegado al acuerdo que proponía la Fiscalía, alguien lo ha parado.
Ah, claro, sí. Vale.
O de repente se les ha olvidado que querían un acuerdo.
No.
Por tanto, alguien lo ha parado y claro. Solo se puede parar por arriba. Perdón, la deducción es más lógica.
Vamos a ver si
que lógica.
El cap de premsa de la Fiscalia de Madrid, Íñigo Corral, ha declarat que va haver de desmentir els rumors que propagava Rodríguez. També la cap de premsa de la Fiscalia General, Mar Edo, ha explicat que varen haver d'elaborar una nota de premsa per netejar la imatge del Ministeri Fiscal després que l'entorn de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Ayuso, difongués informació falsa.
¿Recibe usted muchas llamadas de periodistas inquiriendo la verdad o mostrando...?
Sí. Me advierte de que Miguel Ángel Rodríguez está filtrando a la prensa un correo del fiscal del caso donde afirma que se ha ofrecido un pacto de conformidad a Alberto Gómez Amador.
La presidenta de la Comunidad de Madrid insinúa que hay una como una especie de confabulación de poderes del Estado para perjudicar a su pareja.
Recordem que és la primera vegada que un fiscal general de l'Estat seu al banc dels acusats. Per ell, per Álvaro García Ortiz, demanen penes d'entre 4 i 6 anys de presó per un delicte de revelació de secrets.
I seguim amb la crònica judicial, perquè el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, denunciarà l'empresari Víctor de Aldama per difamació. El comissionista el va acusar de cobrar comissions i d'haver anat a un pis amb prostitutes.
El ministre assegura que l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil de l'UCO, que es va conèixer fa uns dies, diu que no hi va haver cap activitat delictiva quan Torres era president de les Illes Canàries.
Frente a lo que algunos pensaban, querían y deseaban, no tiene ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas, ni ninguna situación irregular o ilegal por parte de Ángel Víctor Torres. Yo me alegro por mi familia, creo que hay líneas que no se pueden pasar.
A més, ha destacat que l'Institut Armat no proposa continuar investigant-lo i pel que fa a la compra de mascaretes durant la pandèmia de la Covid i quan Torres era el president de les Canàries, ha volgut defensar l'actuació que va fer davant les queixes de l'empresa Soluciones de Gestión perquè l'arxipèlag no havia pagat una comanda precisament de mascaretes. Ha dit que va ser llavors, després d'aquestes queixes, quan ell va intervenir i explica que les reclamacions es canalitzaven a través de l'exassessor ministerial Koldo García. A més, davant dels mitjans de comunicació, diu que sempre va actuar en defensa de l'interès general.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 8 i 16 minuts. La patronal de les agències de viatge del Regne Unit, APTA, apunta que el canvi climàtic i l'augment de temperatures condiciona l'arribada de turistes britànics a les Balears durant els mesos de més calor de l'estiu. És el missatge que han traslladat a la delegació illenca que ha viatjat a Londres per assistir a la fira World Travel Market que va començar ahir.
I el portaveu de la patronal, Sim Tipton, ha explicat que el fet que els preus siguin més baixos fora de la temporada tradicional influeixen en el canvi de tendència.
Els mesos amb més activitat solien ser juliol i agost, ara a juny i setembre, i crec que això continuarà així, ja que la gent s'ha adonat que el temps a Espanya és molt bon a aquestes èpoques de l'any, i clar, és més barat.
I també les agències britàniques com el tour operador alemany TUI veuen amb bons ulls la reflexió que fa l'executiu balear sobre el model turístic illenc i el camí que el govern fa cap a la contenció. De fet, la presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat que el mes de juliol només ha pujat un 0,8% l'arribada de turistes aquí a les Balears i el mes d'agost un 1,5%. Són xifres que demostren, segons ha dit, que el camí cap a la contenció es consolida.
Això vol dir manca saturació, manca cogestió, millor experiència pels que mos visita i també millor i major benestar per resident, que també és un objectiu irrenunciable per part d'aquest govern. I a més s'està donant també ja, i els números així mos ho indiquen, un dels altres objectius, créixer més en valor que no en volum.
Qui també ha visitat l'estand de les Illes Balears a la World Travel Market de Londres ha estat la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez. La mallorquina demana a l'administració autonòmica que continuï fent feina perquè les Balears guanyin en sostenibilitat i en benestar per als residents.
Queda poc temps perquè s'acabi la legislatura i s'han de prendre, com està demanant la societat de les Illes Balears, mesures concretes que continuïn amb aquest lideratge a nivell estatal i també a nivell mundial que ha tingut Balears en matèria de sostenibilitat turística com un dels principals destí turístic del nostre territori.
I per cert que hem sabut que un històric empresari mallorquí del sector turístic es troba entre les 10 primeres posicions de la llista Forbes dels 100 espanyols més rics. Ens referim a l'hoteler d'Inca, Miquel Fluixà Rosselló, president del grup Iberostar.
Ocupa el lloc número 9 de la llista que elabora la revista especialitzada en el món dels negocis i les finances, segons la qual l'empresari Inca acumula 3.300 milions d'euros. El rànquing de Forbes també inclou 9 fortunes més vinculades a les Balears, entre les 100 principals fortunes espanyoles, la dels germans Carlos i Juan Marc Delgado, de la corporació financera Alba, vinculada a la banca Marc, també els germans Carme i Lluís Riu, del grup hoteler Riu, les propietaris del grup hoteler Piñero, i també el conseller executiu de Melià, Gabriel Escarré, així com Abel Matutes, del grup Palladium Hotels. Per tant, la majoria dels balears inclosos en aquesta llista Forbes pertanyen també al sector turístic.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 8 i 19 minuts. La World Travel Market de Londres, per tant, confirma un allargament de la temporada alta a les illes. i això es tradueix en el mercat laboral. Aquest mes d'octubre hi ha hagut més atur que el setembre, com sol passar, com és habitual, quan acaben els contractes del sector serveis, però la xifra és inferior que la de l'any passat, és a dir, que hi ha hagut més treballadors que han pogut continuar fent feina gràcies al bon ritme de l'economia.
I en xifres, el desè mes confirma, per tant, el final de la temporada turística amb un augment puntual de l'atur, però manté la tendència positiva a llarg termini, és a dir, comparat amb el mateix mes de l'any 2024. El sector servei continua concentrant, de fet, la major part dels que estan a l'atur, amb més de 20.000 persones de les 27.000 inscrites a les oficines d'ocupació. Després, molt per davall, però hi ha la construcció amb poc més de 3.000 persones desocupades. I si parlant d'afiliació a la Seguretat Social, les Illes han perdut gairebé 35.000 cotitzants respecte del mes de setembre, però en comparació ara fa un any hi ha 15.000 persones més fent feina.
El govern assegura que seguirà fent feina per una ocupació de qualitat, ho ha dit la consellera de Treball, Catalina Cabré.
Tenim unes Balears a un mes d'octubre que creen ocupació, que disminueixen l'atur i que tenen una taxa d'atur administratiu de plena ocupació. Per tant, estem veient unes Balears que donen mostra d'avanç en sa desestacionalització. Continuant fent feina per créixer en valor i consolidar una ocupació de qualitat.
Per contra, els sindicats diuen que l'estacionalitat de l'economia illenca continua. Són Pedro Omà, secretari general d'UGT, i Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres.
Segueix el desequilibri. Ens trobem en la cruel paradoxa de que en plena ocupació, pràcticament en plena ocupació, no poden garantir unes mínimes condicions de vida per la gent de Balears.
Unes condicions laborals adequades que permetin a la població treballadora viure al lloc de sobreviure, i així se podrà retenir el talent.
I les patronals consideren que el mercat està fort i que això és gràcies al sector privat. Són Carmen Planes, presidenta de la CAEP, i Jordi Mora, de PIMEM.
El mercado laboral sigue manteniéndose fuerte, ratificando que el mes de octubre está plenamente integrado dentro de la temporada alta. Por el contrario, el descenso de contrataciones pone igualmente de manifiesto las dificultades, ya señaladas por varios sectores como la restauración o el comercio.
Seguim tenint moltes dificultats per trobar treballadors i treballadores, principalment qualificats, i per tant les empreses estan fent esforços molt importants en selecció i sobretot en retenció i en fidelització de treballadors i treballadores.
I ahir, concentració dels sindicats USO i STEI davant les portes del Parlament. Reclamaven millores pels docents de la concertada, denuncien que l'executiu els té abandonats. El conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha compromès que la recuperació del 2,9% salarial sigui una realitat abans de final d'any. Carme Moreno.
El responsable de l'escola concertada, l'STEI, Ramon Mondejar, lamenta que la negociació està estancada tant pel que fa a la recuperació del 2,9% pendent dels anys 2020 i 2021 com la negociació d'un nou acord de millora per l'any 2027 i punts com la reducció de les ràtios o de la càrrega lectiva. Segons Mondejar, l'entrada de la directora general de centres concertats, Joana Maria Cabré, ha dificultat que s'avanci en la negociació.
Que aquí hi ha una cosa, que s'està fent feina perquè la concertada va millorant tot el que fa s'aspecte de millora del mòdul de concert, però respecte al que nosaltres, el personal laboral i les millores seves, està estancat, està aturat. I, per tant, nosaltres, a partir d'aquí, començarem una sèrie de mesures reivindicatives.
Des de setembre, el sindicat USO, majoritari a la concertada, ha convocat tres concentracions davant la conselleria per exigir aquestes millores, i avui s'ha traslladat davant del Parlament per la inacció, diuen, d'educació. És el seu secretari general de l'ensenyament, Juan Carlos Lorenzo.
Nosotros la sensación que tenemos es que el govern no ha movido ningún dedo y la paciencia llega a un límite y el sector concertado ya está cansado simplemente de escuchar palabras y de no haber hechos.
A través d'un comunicat, el sindicat Comissions Obreres també ha criticat que Educació s'ha oblidat del docent de la concertada. Davant d'aquestes crítiques, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que abans de final d'any se saldarà la recuperació del 2,9% pendents dels anys 2020 i 2021.
Que nosaltres pot estar ben tranquil, tot el professorat de la concertada, que nosaltres els hi tornarem aquest doblers que l'anterior govern els hi va llevar, perquè és de justícia.
Segons ha explicat el conseller, se cerca la via jurídica per fer efectiu el pagament d'aquests endarreriments que el docent de la Pública han pogut començar a percebre per una sentència favorable que només afecta el professorat de l'ensenyament públic.
I a les darreres hores també hem conegut una detenció, la de la Policia Nacional, que ha arrestat un home a Manacor per amenaçar de mort i tallar l'aigua d'un infrahabitatge al seu inquilí.
Els agents l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte de coaccions i amenaces. Es tracta del mateix home a qui el govern va obrir un expedient sancionador després de detectar l'existència d'11 infrahabitatges en un assentament de barraques.
Són les 8:25, ara als esports.
Informatiu Matí. Esports.
Marco Justo deixa la banqueta del Palmer Bàsquet. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El tècnic va presentar ahir la seva dimissió. Se'n va per voluntat pròpia i el club, després d'intentar que quedàs, ha hagut d'acceptar la seva sortida. L'equip mallorquí, Escoé, de la primera FEP, en 5 derrotes en el 5 partit de Lliga que ha disputat. Justo assenyala la falta de sintonia amb la directiva per mort dels fitxatges com el gran detonant. I en futbol sala, l'Illes Balears a Palma pot guanyar aquesta setmana el primer títol de la temporada. L'equip mallorquí es prepara per aconseguir el seu tercer Mundial de Clubs. El conjunt de Vadillo s'enfrontarà divendres al Peñarol uruguaià. Els jugadors del Palma volen que Son Moix sigui divendres una autèntica festa. Escoltam el jugador de l'Illes Balears, Lucao.
Seguramente los uruguayos van a venir a por el equipo, pero también por Mallorca, ¿no? Tiene ese atractivo de ser la isla. Pero bueno, va a ser muy bonito. Yo creo que el Somoc va a estar como nunca, ¿no? Con nuestra afición, con la afición de ellos. Yo creo que va a ser una fiesta de fútbol sala. Y bueno, muy ilusionante, muy ilusionante.
I d'una festa del futbol sala que podreu viure en directe aquí a Ivetres en Ràdio, que és de Palma Peñarol de divendres, que començarà a les 9 del vespre. I a la Champions de futbol, el Madrid va patir ahir la primera derrota a la competició. El conjunt blanc va perdre per 1-0 a Anfield contra el Liverpool. Escoltam el tècnic del Madrid, Xavi Alonso.
Ese gol les ha dado la ventaja y luego nos ha costado un poco, pero bueno, no puedo reprochar nada al equipo, lo hemos intentado y es la primera fase de grupos, podremos recuperar estos puntos y ya movemos pensando en lo que viene.
I l'Atlètic de Madrid va aconseguir una important i necessària victòria al Metropolitano per 3-1 contra el Sant Julià belga. Escoltam l'entrenador matalasser, el Cholo Simeone.
Llegó el 2-0 y bueno, después vino la falta esa que la podíamos haber evitado y después sabíamos también que podíamos sufrir de pelota parada porque son muy buenos, tienen mucha altura. Marcaron el 2-1 y entramos en ese tiempo peligroso que podia ser 2-2, podia ser 3-1, i per sort fue 3-1.
I per avui, quan falti un quart per les 7, el Villarreal intentarà aconseguir la primera victòria en aquesta edició de la Champions, al camp del Pafos. Escoltam Marcelino García, tècnic del conjunt groguet.
De lograr esta primera victòria que hasta ahora se nos ha negado, pero posiblemente hayamos merecido. Esperemos mañana también hacer suficientes merecimientos para lograrla y luego tener el acierto necesario más que el rival para definitivamente llevarnos los 3 puntos. No va a ser sencillo, pero bueno, con esa ilusión y esa ambición venimos.
I a les 9 del vespre també necessita guanyar l'Atlètic Club, que visita el camp del Newcastle. Ernesto Valverde és l'entrenador de l'equip basc.
Con el Arsenal hicimos un buen partido, el otro día con el Carabao también hicimos un buen partido. Mañana vamos a intentar darle continuidad a eso y la medida de nuestras posibilidades también con los jugadores que tenemos, pero desde luego nuestra intención de hacer un buen partido aquí y evidentemente intentar ganar.
I també a les 9 el Barça amb moltes baixes visita el camp del Bruges belga. Escoltam el davanter del conjunt blaugrana, el Robert Lewandowski.
Tú ganas al final del partido, es lo mejor que puede pasar. Y ahora cada partido también, especialmente aquí, que hemos visto partido de Brugia, que son muy fuertes en casa y sabemos que no es partido fácil en la final. Si volvemos a Barcelona con 3 puntos, es lo mejor.
I l'handbol Club Eivissa disputa avui la primera ronda de la Copa del Rei. El conjunt eivissenc s'enfrontarà al Burgos, també de la Divisió de Plata, a l'objectiu de superar l'eliminatòria i poder jugar la pròxima ronda contra un equip de la màxima categoria. Escoltam, el tècnic de l'Eivissa és Eugenio Tilbes.
Un trofeo que siempre es especial, intentar pasar eliminatorias. Quizás el problema es que nos tocó uno de los favoritos de la competición, sobre todo en este primer sorteo. Sin ser equipos de Asobal, quizás el equipo que menos quería la gente era Burgos. Disfrutar de este torneo especial, como es la Copa Rey, que siempre motiva. Siempre hemos hecho partidos muy, muy, muy divertidos y muy chulos en Blancadona. Somos capaces de intentar ponérselo lo más difícil posible.
El partit entre l'Eivissa i el Burgos començarà a les 8 del vespre. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest dimecres. El Parlament ha rebutjat la proposició de llei de Vox per fer vehicular el castellà a l'educació, que incloïa derogar 11 apartats de la llei d'educació i canvis en la llei de normalització lingüística. El PP ha votat en contra, igual que els partits de l'esquerra.
Els populars han presentat una altra iniciativa perquè les dues llengües siguin vehiculars, però sense tocar altres normes. El PSOE acusa el govern d'emprar la llengua com a moneda de canvi i Més per Mallorca lamenta que els esforços no es destinin a millorar el sistema educatiu.
I avui és el segon dia de la World Travel Market de Londres. El president de l'Associació d'Agències de Viatge Britàniques ha admès que el canvi climàtic condiciona la venguda de turistes a les Balears durant els mesos de més calor.
També diu que hi contribueix que els preus siguin més baixos fora de la temporada alta, això quan el govern defensa que el camí cap a la contenció turística es consolida.
A les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Eivissa, el govern de l'Estat ja ha gestionat 783 expedients de les prop de 4.000 sol·licituds d'indemnització per les inundacions. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha informat al senador eivissenc Juanjo Ferrer que això suposa el 20% del total d'aquestes sol·licituds, peticions que han estat presentades al Consorci de Compensació d'Assegurances arran de les greus inundacions que han afectat diverses zones d'Eivissa el 30 de setembre i la segona setmana d'octubre. Es preveu que a inicis de 2026 se superi el 80%.
I a Mallorca, els partits de l'oposició, l'Ajuntament de Palma, es mostren en desacord amb els pressupostos municipals. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Asseguren que es tracta d'uns comptes que consideren que no resolen els principals problemes de la ciutadania, com són l'habitatge i la neteja de la ciutat. L'equip de govern municipal s'ha defensat i remarca que són els pressupostos més elevats de la història.
I la nova llei agrària genera consens dins el sector de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Les organitzacions professionals agràries han mostrat el seu suport a la iniciativa. També ho ha fet l'Associació d'Empreses Forestals, que celebra que s'hagi inclòs dins el text la possibilitat de fer centres logístics en sòl rústic per emmagatzemar, transformar i comercialitzar la biomassa. Unió de Pagesos, tot i recolzar el text, està en contra, diu, d'ampliar el nombre de places de les agroestades que inclou la futura normativa. Ha presentat al·legacions en aquest sentit per mantenir les 6 places permeses actualment i no ampliar-ne fins a 10.
I avui comença el recinte firal d'Eivissa, l'11è Congrés Nacional i el 15è Iberoamericà de l'Alzheimer. Per això, dedicam l'entrevista a parlar d'aquesta malaltia.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I ho feim amb un gran expert en la matèria, director científic de la Fundació Cien, una unitat creada ja fa anys per la Fundació Reina Sofia i el Ministeri de Sanitat, amb seu a Madrid, amb l'objectiu de donar suport, promoure i coordinar la investigació de malalties neurodegeneratives. És Pascual Sánchez Juan. Buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, y para conocer la magnitud de lo que hablamos, hay muchos casos de Alzheimer. ¿Va a más la incidencia de esta enfermedad?
Sí, la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente que existe y bueno, las demencias y en general las enfermedades neurodegenerativas están aumentando conforme la esperanza de vida de las poblaciones crece, ¿no? Entonces, ahora mismo se estima, por ejemplo, en el mundo que hay cerca de 50 millones de personas con demencia, lo cual son cifras tremendas, pero sabemos que esto va a seguir aumentando y prácticamente se van a triplicar en unos 10 años.
Usted va a hablar estos días en Ibiza sobre los nuevos tratamientos que vienen. ¿Hacia dónde está avanzando en estos momentos la investigación y estos posibles tratamientos?
Sí, la verdad es que, por un lado, cada vez conocemos más los mecanismos de la enfermedad, se está avanzando en el conocimiento básico, y esto ha tardado más, pero también se está avanzando en el conocimiento clínico de la enfermedad, que es el que yo como neurólogo, pues obviamente valoro más, pues afecta a nuestros pacientes, ¿no? Y en el campo de la investigación clínica se ha avanzado mucho, por un lado, en los diagnósticos. Esto es una cosa que ya llevamos unos años, que cada vez somos capaces de diagnosticar con mayor precisión la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, utilizando pruebas, incluso ya con un análisis en sangre. Y ya por fin en los últimos años se han visto avances en tratamientos también, que era una cosa que llevamos más de 20 años sin que hubiera nuevos tratamientos en la enfermedad de Alzheimer. Y en los últimos años ya se han aprobado nuevos tratamientos que además potencialmente cambian el curso de la enfermedad, ¿no? No tienen un efecto muy, muy grande, pero sí significativo, y retrasan el curso de la enfermedad. Es un poquito el primer paso, pero es un paso muy importante hacia frenar la enfermedad.
Usted nos hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de detectar el Alzheimer mediante análisis de sangre. ¿Qué importancia tiene la detección precoz en el desarrollo de esta enfermedad?
Muchísima, porque sabemos que estas enfermedades empiezan décadas antes de que den la cara, que den síntomas, que den estos problemas de memoria, ¿no? Sabemos que entonces que hay una ventana, llamamos una ventana terapéutica, es un tiempo que podemos intervenir muy, muy amplio, ¿no? Y pensamos que si damos estos tratamientos, por ejemplo, estos que hemos hablado, que se han aprobado ahora, que lo que hacen es quitar la proteína amiloide, que es una de las causas de la enfermedad de Alzheimer, sabemos que si lo damos muy pronto, probablemente el efecto sea mucho mayor y vamos a ser capaces de frenar de una forma más eficaz el curso de la enfermedad. Por lo tanto, cuando tengamos herramientas terapéuticas, cuando tengamos tratamientos que demuestren que pueden frenar la enfermedad en gente muy precoz, incluso asintomática, pues lo que tenemos que hacer es detectarles lo antes posible para tratarlos.
Parlam amb Pasqual Sánchez Juan, que és director científic de la Fundació Cien i que aquests dies serà a Eivissa, on es fa un congrés sobre la malaltia de l'Alzheimer. Senyor Sánchez, cuando hablamos de detección precoz, ¿llegaremos en un momento, en un punto en el que se hagan grandes cribados poblacionales, uh-huh, como por ejemplo pasa con muchos tipos de cáncer?
Claro, eso sería lo ideal, si somos capaces de detectar personas que tienen riesgo pero no tienen síntomas aún, porque ahí es probablemente donde podamos intervenir mejor. Aún no tenemos evidencia suficiente para plantearnos esto. Tenemos que demostrar que estos fármacos son capaces de retrasar en esta población, en gente sana, la enfermedad. Pero si esto se da, si empezamos a tener fármacos que retrasen la enfermedad en gente sana, yo creo que sí. Yo creo que en algún momento haremos algún tipo de screening. Probablemente no podamos hacer un screening a toda la población porque esta patología es muy prevalente, pero a lo mejor sí a grupos de riesgo, gente que en su familia ha tenido casos o que tiene otras patologías que se asocian también a la demencia, lo que se llama un screening centrado en poblaciones de riesgo. Probablemente ese sea el primer paso una vez que tengamos fármacos que puedan realmente retrasar la enfermedad en gente asintomática.
El Alzheimer es una enfermedad especialmente cruel con el entorno del paciente. Todas lo son, pero esta lo es mucho. Un aspecto del que se va a hablar en el Congreso, donde precisamente la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera ejerce de anfitrión. ¿Cuáles son los impactos de esta enfermedad a las personas que cuidan, que muchas veces no son profesionales?
Sí, el impacto de esta enfermedad, como usted ha dicho, es tremendo en la familia, de tal forma que siempre cuando, bueno, cuando hablamos de pacientes hay que tener siempre en cuenta la familia, ¿no? Familias que se ven afectadas por la enfermedad. Nosotros hemos hecho algún estudio con sobre esto, sobre el impacto que tienen los cuidadores, que la mayoría son familiares, y bueno, pues estas personas tienen una sobrecarga muy alta en cuanto a estrés, en cuanto a ansiedad, percepción de estigma, sensación de desesperanza, depresión. Hay un montón de patología psicológica asociada a ser cuidador, porque están sometidos a muchísimo estrés y es una enfermedad larga y bueno, pues con una repercusión importante en muchos aspectos, ¿no? Económicos, por supuesto, sociológicos y clínicos.
El congrés del que parlam avui comença a Eivissa aquest dimecres, organitzat per la CEAFA, la Confederació Espanyola d'Alzheimer i altres demències. La inauguració oficial serà demà i serà presidida per la reina Sofia. Pascual Sánchez Juan, director científico de la Fundación 100, muchísimas gracias por atender esta llamada en directo de IB3 Radio.
Un placer, buenos días.
Ara són les 8:40 minuts.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
Quan falten 20 minuts per les 9 del matí, repassam alguns assumptes destacats de l'actualitat estatal i internacional en format més breu. Han arribat els primers contactes entre Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal per trobar el substitut de Carlos Mazón.
I el president del PP ha conversat aquest dimarts amb el líder de Vox sobre el futur polític del govern valencià després de la dimissió del president ara en funcions. El Partit Popular necessita el suport dels Abascal per investir un nou president sense tornar a passar per les urnes, ja que no disposen de la majoria suficient a les Corts Valencianes. Quan queden 13 dies per presentar candidatures, Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat, apela a la responsabilitat de Vox.
Sí que nosotros apelamos, como no podía ser de otra manera, a la altura de miras para llegar a acuerdos para una nueva investidura. Es responsabilidad de la mayoría parlamentaria encontrar esa fórmula de continuidad del gobierno para funcionar, para seguir con la reconstrucción.
Però Pepa Millán, portaveu del partit de Abascal al Congrés, els ha respost.
Lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es dejar claro qué es lo que quiere hacer y con la propuesta que nos llegue formalmente pues ya valoraremos, pero en cualquier caso nosotros no vamos a actuar ni con el tacticismo político del Partido Socialista con este asunto ni con la torpeza que ha demostrado el Partido Popular.
La portavoz Pilar Alegría reclama que se celebrin eleccions avançades per no deixar l'elecció del nou govern en mans de Vox.
Saragossa ha decretat un dia de dol oficial i convoca concentracions pel darrer assassinat masclista.
Serà a les 12 del migdia a les portes de l'Ajuntament per la mort d'Eugènia presumptament a mans de la seva parella, que ja ha estat detingut. Amb aquest darrer cas ascendeixen a 35 les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles enguany. Això després que el Ministeri d'Igualtat hagi confirmat com a violència de gènere la mort d'una jove de 37 anys a Alacant, dia 24 d'octubre. Cristina va ser apunyalada per robar-li 250.000 euros d'una herència. La seva parella roman en presó preventiva. Amb aquest cas són ja 1.300 les víctimes que tenen registrades des d'aquest registres el 2003.
I dels titulars del món de l'actualitat internacional en destaca avui sobretot un d'aquesta matinada, i és que el candidat socialdemòcrata als Estats Units, el jove migrant musulmà Joran Mandami, ha fet història i ha resat a la batllia de Nova York. El candidat socialdemòcrata, tal com s'autodenomina, ha guanyat les eleccions locals a més del 50% dels vots.
I ha estat davant l'exgovernador demòcrata i candidat independent Andrew Cuomo i el republicà Curtis Sliwa. The future is in our hands. Mamdani, el sentim, diu, el futur és a les nostres mans. Ha proclamat davant una multitud que Nova York torna a ser una ciutat que defensa els drets dels migrants, dels treballadors. El triomf del demòcrata suposa un tot d'atenció també per Donald Trump, qui des del principi de la campanya l'ha qualificat com un comunista llunàtic. El president dels Estats Units atribueix la derrota del seu partit al tancament del govern federal.
Mamdani, que no té un perfil molt habitual d'un polític als Estats Units, havia estat raper i ha basat gran part de la campanya en defensar que el preu de la vida és massa elevat i que, per exemple, el del transport, el de l'habitatge, el de moltes altres coses s'hauria de rebaixar. I també, als Estats Units, el Manco, 4 morts i altres 11 ferits després d'estavellar-se un avió de càrrega.
Una aeronau que s'havia enlairat de l'aeroport internacional de Louisville, a l'estat de Kentucky. No se saben encara les causes dels fets, que s'estan investigant.
I reobren els aeroports de Brussel·les i Lieja després que es tanquessin per la presència de drons.
Durant el tancament s'han desviat avions a altres localitats belgues. L'aeroport de Brussel·les s'havia tancat a les 8 del vespre, hora local, i poc després també s'ha tancat el de Lieja. L'activitat s'ha reprès al voltant de les 9 del vespre, hora local. Les autoritats encara no han establert una connexió entre els dos incidents.
D'aquí res, uns segons, arribarem a les 8:45. Ara vos deixam amb les edicions insulars de l'informatiu matí 10 minuts. Per escoltar la informació de cada illa, la informació de proximitat. Escoltau IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Palma es mostren en desacord amb els pressupostos municipals. Asseguren que es tracta d'uns comptes que consideren que no resolen els principals problemes de la ciutadania, com són l'habitatge i la neteja de la ciutat. L'equip de nou govern, en canvi, s'ha defensat i ha remarcat que són els pressupostos més elevats de la història. Tot d'un en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores encara continuem amb circulació lenta, la via de cintura en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carrera Gó, també a les entrades a la ciutat, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Manacor, i trobaran circulació lenta. A la via de cintura també en sentit aeroport, algo de tràfic lenta, des túnel de Genova i a la zona d'escoles. Per la de més tranquil·litat, ja és tot. Bon dia.
Gràcies, Dani. En Joan Jiménez, del control tècnic. Començam.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I ho fem parlant d'Ariany, on els veïnats ja disposen d'aigua potable després de solventar un problema històric d'accés de nitrats. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. És un dels 3 projectes en què treballa l'Ajuntament, juntament amb l'envelliment dels carrers i la creació de xarxes pluvials. En aquest sentit, s'ha renovat i s'ha actualitzat la xarxa d'aigua potable amb l'objectiu d'optimitzar al màxim l'aprofitament d'aquest bé. Així ho ha confirmat el batle Joan Ribot després de rebre el vistiplau de la Conselleria de Salut sobre el resultat de les proves fetes.
Tenim una inversió bastant important per renovació també a altres parts del poble de la xarxa d'aigua potable, per això, precisament per això, per aprofitar al màxim l'aigua que tenim la sort també que ara aquests dies ja podem donar servei als nostres veïnats d'aigua totalment potable. Tenim un problema històric que hem tingut fins ara d'any d'un excés de nitrats, i des de ja fa poc temps podem subministrar aigua d'Abaguà, que procedeix dels aqüífers de la Marineta i de la lavadora.
Mentrestant, a l'Ajuntament de Palma, els partits de l'oposició s'han mostrat en desacord amb uns comptes que consideren que no resolen els principals problemes de la ciutadania, com són l'habitatge i la neteja de la ciutat. L'equip de govern municipal s'ha defensat i remarca que són els pressupostos més elevats de la història.
Podem assegurar que els comptes posen el negoci i l'especulació per damunt de la vida. Els socialistes, en canvi, se centren en el fet que no es milloren els serveis de neteja de ciutat. Són Lucía Muñoz, de Podem, Xisco Ducros, del PSIP.
Digo que son unos presupuestos, los de Jaime Martínez, que son el manual de Mazón, que es más cemento, menos derechos y cero futuro. Yo creo que este es un buen reflejo, ¿no?, de este modelo del Partido Popular, del modelo ciudad, que siempre pone el negocio por encima de la vida, que confunde la prosperidad con el beneficio privado, que considera al territorio como un solar y la ciudad como un producto.
No afrontan el problema de la vivienda, no mejoran los servicios de limpieza de nuestra ciudad, sigue atascada absolutamente en malla, y prefieren ustedes dedicar el dinero público en indemnizar a extrabajadores de la empresa pública que están en procesos de presunto acoso y de indemnizar a sindicatos vinculados a Vox antes que destinar ese dinero a la limpieza de la ciudad.
L'oposició lamenta la mala gestió, mentre que l'equip de govern es defensa així. És la portaveu de Cor, Mercedes Celeste.
Vostès els haguessin distribuït d'una altra manera, segur. Vostès no haguessin fet mai espalma, punt. Vostès no haguessin invertit mai en recursos humans. Vostès no haguessin invertit mai en seguretat ciutadana. Ho tenim clar? No ho varen fer quan ho varen poder fer durant 8 anys. Però això no vol dir que siguin uns mals pressupostos.
I mentre Vox critica que amb el govern progressista Palma va ser la capital més bruta d'Espanya, el PSI lamenta la baixada de la partida per contractar més personal. És la socialista Angélica Pastor.
Y vemos que hay una reducción significativa del gasto total en retribuciones básicas, complementos y cotizaciones sociales, con caídas que van entre un 15 y un 30% en la mayoría de los programas y algunos descensos superiores al 50% en proyectos de refuerzo.
Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Espais Naturals i Innovació, Lluís Bausà, ha destacat en la seva intervenció que enguany han centrat el pressupost en la prevenció de les addiccions a les noves tecnologies entre els joves.
A l'àrea de Sanitat ha remarcat l'increment de recursos cap a l'envelliment saludable i en Medi Ambient l'increment de recursos i personals a Sonreus, a més de la millora del litoral i les zones de bany respecte de Malla. Bausà destaca que l'empresa municipal rebrà 25.450.000 euros, 700.000 euros més que l'any passat. L'oposició ha carregat contra Sonreus, Xisco Dalmau, PSI. Després, escoltem el regidor Llorenç Bausa.
Ens preocupa el que està passant en el centre de Sonreus. Què està passant allà mateix? Perquè veiem que hi ha bastantes qüestions que tenen que veure amb el personal que estan generant problemes i conflictes. Veiem partides que tenen que veure amb població animal que estan a 0 euros. Veiem partides que tenen que veure amb equins i amb cavalls de galeres que també estan a 0 euros.
Perquè vostès varen decidir invertir 0 euros en la renovació del forn de l'incineració. És a dir, els canets i els moixos que se morien a Palma, vostès els incineraven en la merda, els incineraven en els ofems. Nosaltres hem pressupostat en aquest pressupost una partida per renovar el forn.
I pel que fa a l'àrea de participació ciutadana, la regidora Lourdes Roca ha hagut de respondre sobre com ajudarà el pressupost de 2026 a facilitar un habitatge digne a les famílies vulnerables. També a la reducció de gairebé un 50% de la partida per a les festes de Sant Sebastià. Escoltant a Lucía Muñoz de Podem i a Lourdes Roca.
A mi m'agradaria saber un poc de quina manera es reflexa en aquest pressupost, si es reflexa el suport a les famílies que es queden en una situació de carrer per desnonaments.
És un poc l'augment d'aquestes places de curta estada. S'han licitat enguany, se pressuposten pel 26, ja aquest augment, les famílies que rebem a serveis socials, si necessiten acolliment se les acolleix, si necessiten altres ajudes d'habitatge se les dona, i per tant se les donarà resposta a totes les famílies que ho necessitin.
Les compareixences dels regidors continuaran avui per donar comptes dels pressupostos municipals i no deixar amb l'actualitat de ciutat, perquè mai ha retirat més de 26 tones de residus als dos primers sectors territorials de la quarta fase del Pla Estratègic de Neteja Palma Punt, que va començar l'octubre i que s'allargarà fins a final d'any amb actuacions a 84 barris.
En aquest cas, els operaris de Maia han intervengut d'una banda a Escoi d'en Rabassa, Son Ferriol, Es Molinar i Camp Pere Antoni. Per l'altra, a Serenal, Espilarí, Ses Meravelles, Camp Pastilla, Serenjassa, Sant Jordi i Sa Casa Blanca. Els treballs varen començar el 1 d'octubre i s'han desenvolupat durant 2 setmanes. Per aquesta quarta fase, l'empresa municipal ha previst un pressupost de prop de 800.000 euros. És un 21,5% més que l'anterior etapa.
Canviem de municipi a Inca. Gràcies a la incorporació de recent d'arqueòlegs, la ciutat està podent documentar una part dels seus orígens. En els darrers 5 anys s'han trobat restes islàmiques i ara també de medievals. Un camí empedrat és la darrera troballa.
Moltes persones s'han acostat a veure l'enllosat medieval, però els picapedrers han tapat l'empedrat del segle XV per continuar en les obres de sanejament. El podem veure únicament en fotografies i entendre'n el context. És l'arqueòloga Magdalena Sastre.
Se trata d'un enllosat de pedres gros, de pedra viva i a més polida, i que una part dels quals han pogut documentar les rodes de carro.
Carros que venien de Llubí, de Sineu, i que entraven a Inca per aquesta calçada.
Heu de pensar que en època medieval aquest carrer de la Salut seria el límit, diguem, del nucli poblacional, i ja tota la part d'aquí, del carrer Nou i carrer Sol, era ja part d'hort i de fora vila.
L'empedrat medieval s'ha trobat molt més a 60 centímetres de profunditat i gràcies que ara sí que hi ha control arqueològic a Inca. Històricament, però, no n'hi ha hagut i s'han perdut molts vestigis de l'edat mitjana i d'època islàmica. El que sí es conserven es podran admirar a partir de demà dijous al Museu del Calçat.
I un darrer apunt, perquè a la colònia de Sant Jordi aquesta setmana han començat les obres de millora i envelliment concretament del carrer Gabriel Roca en el tram comprès entre el carrer Major i el carrer Dofí.
El projecte, amb un import de més de 416.000 euros, té un termini d'execució de 4 mesos i suposarà una actuació important per modernitzar aquesta via, millorar-ne la funcionalitat i reforçar la seva seguretat i accessibilitat. Les obres inclouen la millora del drenatge i el sistema de pluvials, així com un envelliment general de la zona, la renovació del paviment i l'adaptació de l'enllumenat públic. També s'eliminaran les barreres arquitectòniques.
Amb aquest apunt, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara falten 5 minuts per les 9 del matí parlant de cultura. Perquè comença avui la desena edició a Palma de la Fira B, Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears, en la seva edició dedicada a la música. L'edició del 2025 combina jazz, pop, rock, folk, electrònica i música d'arrel amb més d'una quarantena de propostes que mostren la vitalitat i la diversitat del panorama musical de les illes. Durant 4 dies, teatres, sales i espais urbans acullen els showcases d'artistes emergents i consolidats que comparteixen una mateixa ambició: fer de la Fira B un pont entre la creació local i el circuit professional internacional.
L'activitat d'EM s'inicia just avui al Teatre Principal de Palma, la celebració dels Premis Enderroc de la Música Balear, que donen el tret de sortida a una setmana dedicada plenament a la música feta a les illes. Uns premis que sublimen la salut de la música a les Balears, tal com explicava Lluís Gendrau, director de la revista.
I sobretot en un any en què la producció de música balear ha estat un rècord de producció com mai s'havia vist, per tant, molts artistes nous, també artistes consolidats, i hem de celebrar-ho tots plegats, que la música balear té futur.
Però l'activitat real de la Fira, el mercat, comença el dijous 6. El Teatre Xes Fortesa i l'Hotel Saratoga, que esdevenen epicentres del jazz en totes les seves formes. El contrabaixista Pere Bujosa, que ara escoltam de fons en formació de trio, obre la jornada amb jazz contemporani, seguit de Carmen Vela Quartet. La pianista Cleila Abraham aporta la mirada afrocaribenya a tot això, mentre que l'Ovella Negra explora el pont entre el jazz i la música tradicional. El guitarrista Vial Ballester tancarà la sessió amb el seu inconfusible swing manouche, i ja de nit a l'Hotel Saratoga les actuacions de K12, The Apple Thief i Endless Trio, que mantenen viva l'efervescència jazzística amb propostes que van des de la fusió free més experimental, i l'endemà, divendres, serà molt més eclèctic. El dematí, el Teatre Mar i Terra acull el flamenc íntim d'Anna Colom i el folk alternatiu de Two Little Rooms. A partir del capvespre, els gremis transformen un autèntic laberint sonor en concerts simultanis a diverses sales, des del jazz i les músiques de tot el món de Pedro Rosá o Cosmonauti fins al soul i el neo-soul de Rosai. El folk i la tradició electrònica prenen protagonisme en Vogue, un gran clàssic, mentre que el rock i el pop més intens arriben en Saïm, Brahma, Leyra's Hell o Peligro, que sentim de fons. I dissabte serà el dia pel talent emergent. El mateix escenari, el Teatre Mar i Terra, obre el dia amb les propostes d'autor de Wendy Robinson's i Anouk, entre el folk i la cançó d'arrel. Al vespre, el complex Motorworld Mallorca acull tres escenaris simultanis on desfilen algunes de les veus més prometedores del pop i rock balear. David Cabot, Alejandra Burgos, Comodo García, Jordi Maranges, Alan Aire o aquests que sentim de fons, els Go Cactus. I la nit culmina amb la potència electrònica de De Masso i el hip-hop de Pau Waters i dels avantgardistes, que posen el punt i final a 4 dies de pura intensitat musical i tot made a les Illes Balears. No sé quan de volveré, yeah. En ferri voy de Palma a Barcelona. Pipis y Coca-Cola, no sé quan de volveré.
Hem arribat a les 9, ara és moment de resumir els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Avui l'actualitat torna a passar per Londres, on té lloc la segona jornada de la World Travel Market. Avui diferents organismes de les Balears presentaran la seva oferta i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca farà balanç de la temporada turística.
Tot quan ahir la delegació de les Balears es va reunir amb l'Associació d'Agències de Viatge Britàniques, el seu president, Sean Tipton, va explicar que el canvi climàtic condiciona la venguda de turistes a les illes durant els mesos de més calor de l'estiu. També ha dit que els preus baixos són un atractiu per viatjar fora de la temporada tradicional. Això quan el govern defensa que el camí cap a la contenció turística es consolida.
I mentre la presidenta del govern, Marga Proens, era a Londres, el Parlament ha rebutjat la proposició de llei de Vox per fer vehicular el castellà a l'educació. La seva proposició